tornada al poder. Vanguardia Dossier analitza la situació d'Amèrica Llatina, el Carib i els seus principals països. Vanguardia Dossier, anàlisi per a tenir opinió. Ja a la venda a quioscos i llibreries.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Si són les 7, això és Islàndia.
RAC1 Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia és divendres, l'últim divendres, l'últim dia del mes de setembre. Demà, per tant, és 1er d'octubre, demà és l'1O. Demà farà 5 anys del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Aquell dia, a l'equip d'Islàndia ens va tocar fer un programa d'una a 6 de la matinada prèvia a les votacions. Aquella nit que no va dormir ningú.
I jo he fet una cosa, me l'he tornat a escoltar sencer.
Les 5 hores.
Sí, 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 han passat 5 anys, hi havia 5 hores de programa, me les he escoltat totes, i a més, és veritat que estem en un moment polític bastant diferent, i l'ambient també és bastant diferent. Tota l'emoció d'aquella nit, de l'any 2017, l'he resumit en 10 minuts. Per tant, l'UO en 10 minuts.
Fa una nit clara i tranquil·la, i a la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa de colors i de perfums. Heus aquí a Blancaneus amb Pulgarcito i els tres porquets, el gos Snoopy.
Bona nit, és la 1 de la matinada de l'1 d'octubre de 2017. Benvinguts a l'UO. Avui serà una nit llarga, una nit d'il·lusió, però també una nit d'inquietud i una nit d'incertesa. Una nit de ràdio. Una altra nit de ràdio a RAC1. Tot l'equip d'Islàndia comencem ara un programa especial que ens portarà fins a les 6 del matí. Hi ha milers de persones que ara mateix fan nit als col·legis electorals per poder assegurar que demà, qui ho vulgui, pugui exercir el seu dret a vot. La sensació que tenim és que ara mateix no hi ha ningú dormint a Catalunya. Avui, doncs, fem ràdio en directe per tota la gent que aquesta nit no dormirà.
Molta il·lusió i és un carregament de piles extraordinari pensar que demà, bueno, doncs podrem votar i podrem almenys donar la nostra opinió sobre el que volem del nostre futur.
A Sant Julià de Ramis hi ha la Laura. Laura, bona nit.
Hola, bona nit.
Laura, on sou?
Espera, espera, ja no em sento. Digue'm, hola.
Sento de fons els crits de votarem.
S'ha utilitzat la paraula històric massa frívolament moltes vegades, però avui i demà és un dia històric, em faran la pel·lícula, jo sempre dic que em faran la pel·lícula i que serà americana.
De procés. Que volen aquesta gent.
Quants tractors hi deu haver als carrers d'Alcarràs?
Nosaltres som 15.
15 tractors que estan posats com a les cruïlles. Amb també, quina intenció?
De que no passaran, no passaran.
Qui ens anava a dir, Albert, que viuríem això? Uh-huh. I amb aquesta força ciutadana, estic tan impressionada de veure gent de totes les edats ara a les escoles. Imagina't què està fent aquest poble.
I què esteu fent ara?
Tocant la guitarra, una mica de tot.
Ens podríeu tocar alguna cosa en directe, no?
I tant, mare de Déu.
Sí?
Escolteu això.
Torna, torna, terra llonga, que no ens deixen a votar, que t'arrencarà les urnes i el local ens tancaran.
Fins i tot gent que ha portat bateries, guitarres, instruments i bandes senceres en una escola, en un pati, tocant, i un ambient festiu, que dius, ostres, això ho firmaria jo a qualsevol... festa major, també, no?
En un lloc hi ha un concert, en un altre lloc una partida de ping-pong independentista, en un altre pedra, quins paper, tumultos, tisora.
Eh? Som tan violents i tan nazis i tan tumultuosos com ens fan vendre a fora. O sigui, és, som la gent, som veïns, o sigui, entre nosaltres, i venim aquí simplement que el dia següent les nostres avis, les nostres tietes, els nostres veïns puguin venir a votar tranquil·lament.
Han dit que a les iaies no els hi faran res, per tant, que no em passi res. Has vingut a ajudar, eh? Exacte.
Va, Peyo, fot-els-hi, va.
Bat, i ja ho sabia d'altres cops que aquí no he pegat un. I ja ho sabia d'altres cops que quan torna ja no ets tu.
Rom, pom, pom. Doncs Déu-n'hi-do, no?
Bé,
no,
sí. Bé. Home, Roger, no sé què et queixes, eh?
Jo crec que ho ha fet igual, s'ha equivocat al mateix lloc.
Al telèfon, Jordi Sánchez, president de l'Assemblea Nacional Catalana. Jordi, bona nit.
Molt bona nit. I sobretot, gaudim d'aquest dia. El recordarem tota la vida. N'estic absolutament convençut. És un moment històric. Estem fent història. Això passa molt poques vegades en la història d'un país. Nosaltres som afortunats. Demà serà un dia fantàstic.
Aquesta és la matinada que anunciava en Puigdemont. I ara que és arribada, et canto aquesta cançó. Desperta, amor meu, desperta, mira que hem d'anar a votar. Que la independència espera, ja la tenim a tocar.
Víctor, quanta gent sou aquí a Vallvidrera?
Doncs un centenar, ben bé.
I ara mateix deuen haver-hi aquí unes 250 persones, va arribant moltíssima gent.
I res, molt contenta i molt emocionada. La veritat és que sense dormir pràcticament, però molt emocionada.
Doncs deixa'm dir-te una cosa, com que la gent ens demana això a minut de joc i resultat, a veure què ha passat. Home, una dada que ha donat Escoles Obertes és que de 2.135 col·legis electorals que hi ha a Catalunya, a 1.134 hi ha hagut gent passant la nit allà.
Fa pensar en com en el futbol, quan diem allò d'anaconda, però molt bèstia, doncs això, aquesta sensació.
Una nit emocionant, segur. M'he trobat, fixa't que m'he trobat amb el Joan Isaac, que ha vingut aquí a passar la nit, i m'ha fotut una abraçada i em diu, hòstia, fot 20 anys fotia uns bolos així, són els millors bolos de la teva vida. I efectivament,
Carme...
Hola, bona nit, o bon dia, no sé què has de dir.
No ho sé, has anat a dormir, Carme, o no?
Bueno, i he estat al llit.
Has estat al llit, has estat al llit. Laura, com t'imagines aquesta... Ara queden, mira, queden 4 hores exactes perquè teòricament obrin els col·legis electorals. Com te les imagines?
Ostres, me les imagino superintenses, amb una barreja entre l'emoció del moment, perquè serà molt emocionant poder entrar a la urna i votar, i a la vegada una mica pues, que no sabem què passarà.
Són les dues grans incògnites d'aquesta llarga matinada de l'1 d'octubre de 2017. Eh? Una, què farà la policia, què faran els Mossos en primera instància, sí. Després Guàrdia Civil i Policia Nacional, i la segona és les urnes. Com arribaran les urnes als punts de votació? Porta. Qui les porta? Sí. Les 5 i 9 minuts al port i tenim tota la nit el David Jové amb notícia, ara em sembla, David.
Sí, amb notícia, després de molta estona pendents, acaben de sortir aproximadament 12 vehicles 4x4 de la Guàrdia Civil.
Aquí la gent està, la veritat és que molt tranquil·la. La majoria de gent amb qui hem parlat, doncs, eren persones que s'han aixecat i que s'han acostat per venir aquí a les 5 del matí.
Ara ja són 50, Albert, els vehicles que haurien abandonat d'aquesta de les sortides on ens trobem ara, els 50 vehicles de la Guàrdia Civil. Ho fan tots d'una manera molt ostentosa, amb les llums enceses de les sirenes.
Si fem resistència pacífica des de fora, la Policia Nacional no podrà entrar, perquè, mira al teu voltant, tota aquesta gent, la policia Nacional pot treure-la si s'asseu a fer resistència pacífica fent arrencaceves? Quants policies nacionals necessiten?
10.000
si passen, si passen per sobre, ens aixecarem i farem un escut humà entrellaçant els braços.
Marc, alguna notícia sobre les urnes?
No, aquí, de moment, ningú sap, heu anat parlant amb gent i no saben on són.
En David Fernández acaba de fer un tuit, diu que truquin a la porta de l'escola i sigui la repartidora de somnis. Acaben d'arribar, les urnes, sí.
El Jordi, des de Vilassar. Jordi, bon dia.
Bon dia.
De les urnes, en teniu notícia?
Sí, sí, estan dintre.
I com han arribat?
Doncs amb un veí corrents tota la pluja.
Tota la vida recordarem aquesta nit, aquesta matinada, perquè s'han viscut unes coses que jo dubto que es tornin a viure de la manera, amb l'emoció, amb la intensitat, amb el neguit, amb la inquietud i amb la il·lusió que s'està vivint.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les urnes hi cabem tots, els carrers seran sempre nostres si és que hi ha carrers d'algú.
Joan Ferrus ha posat ara una sintonia de digestió, de digestió d'aquests 10 minuts que acabem de sentir, 10 minuts del programa especial que vam fer la matinada de l'1 d'octubre, la matinada del 30 de setembre a 1 d'octubre, era matinada de dissabte a diumenge, fa 5 anys just avui que vam fer aquell programa, i clar, tornant-lo a escoltar ara, una de les veus que hem identificat, identificàvem, per exemple, la Pilar Rahola, el mig Jordi Sánchez, que ja es presentava, però després hi havia l'Eloi Vila. Eloi, sí, bona tarda.
Bona tarda. Sí, ha estat un viatge aquella nit de fa 5 anys, que va ser una nit molt especial per tot el que es va viure, el que es va sentir, com veies el que es palpava. En el meu cas eren les escoles velles de Sant Esteve de Palautordera, que és on es van fer les votacions. I com estava tothom organitzada, jo, per exemple, en el meu cas, ens va tocar fer guàrdia, i me'n recordo que ens va passar la nit mirant, tots posicionats a diferents punts de la tanca de l'escola, intentant mirar policies de la secreta que deien que anaven circulant. I, efectivament, crec que en vam detectar, unes furgonetes molt rares, perquè els pobles ens coneixem tots, no? Unes furgonetes molt rares que circulaven.
Clar, evidentment, llavors, a partir de quarts de nou, les 9 del matí, van passar altres coses que ja coneix tothom, però moltes vegades, quan en les grans històries que han passat, els moments previs tenen una força emocional, diguem, únics, no? Perquè, clar, ningú sabia, amb tots aquells que vam parlar durant la matinada, ni nosaltres mateixos, quan fèiem ràdio, ningú sabia què passaria, no? Sí. Era la incertesa absoluta, incertesa, il·lusió, emoció, a veure què passarà, diguem, no? I llavors, clar, aquest final de programa amb el David Jové des del port, quan va dient han sortit 12 furgonetes de policia, ara ja són 50, sí. No? I és que va coincidir pràcticament en el temps, en l'última hora de programa, de 5 a 6 del matí, que la policia començava a sortir i començaven a arribar les urnes als col·legis com per art de... com per miracle, diguem, no? Que la gent esperava les urnes i al final arribaven. En fi, la història del que va passar després... Ja la sabem, ja la sabem, encara estem en plena digestió de tot plegat, però avui ens ha semblat interessant recuperar aquells 10 minuts previs o resumir aquella matinada prèvia en aquests 10 minuts. Bé, passaran coses també aquest cap de setmana i passaran coses a les escoles, Maria, no?
Sí, de fet, avui mateix el Consell per la República de fet ha convocat ja concentracions als col·legis electorals on fa 5 anys hi va haver violència, no? Aquesta incertesa que teníem, que no sabíem exactament què passaria, doncs segurament ningú de nosaltres ni ningú dels que va participar en aquell programa, en aquelles 5 hores de directe, s'imaginava el que passaria després, però vaja. Per exemple, al pavelló de Sant Julià de Ramis, a l'Institut Jaume Balmes de Barcelona, a l'Escola Nostra Llar de Sabadell, l'Escola Joventut de Callús, l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida, l'Escola Castella d'Orrius i el Pavelló Poliesportiu de Roquetes, doncs en aquí s'hi faran concentracions ja avui mateix. També avui el CDR han convocat dues marxes de torxes que surten de Terrassa i de Sabadell, i el gran acte, la gran concentració serà demà a les 5 de la tarda a Arc de Triomf, i participaran representants de l'ANC, d'Òmnium Cultural, també de l'Associació de Municipis per la Independència, de la Cambra de Comerç de Barcelona, la Intersindical. L'obrirà aquest gran acte, la que fou presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i el tancarà el que aleshores era el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a distància.
Bé, a partir de les 8 anirem a un d'aquests col·legis, perquè a les 8 és quan està previst que comencin tots aquests actes, totes aquestes tancades simbòliques, 5 anys després en alguns dels col·legis més emblemàtics en funció del que va passar aquell 1 d'octubre o aquella nit del 30 de setembre a l'1 d'octubre de 2017. Falta un minut per un quart de vuit. Però vaja, cap de setmana té moltes coses, evidentment, des d'un punt de vista polític, aquests 5 anys de l'1 d'octubre i tota la història de Junts i Esquerra i el govern, si trenquen, si no trenquen, és un dels grans elements, és la gran notícia política del cap de setmana, però és també el primer cap de setmana d'octubre, i octubre vol dir bolets, i vol dir tornar a sortir al bosc, i vol dir que hi haurà molta gent, em sembla, que cap de setmana, que aprofitarà per veure què troba. Què rius, Eloi?
Que vol dir tornar-nos bojos.
Sí, no?
No, perquè això dels bolets s'ha convertit en una bogeria que els que hi hem anat sempre costa d'entendre, no? Que dius, els que ha format part de la nostra normalitat, de cop es transforma en aquesta bestiesa, aquesta bogeria col·lectiva, m'ha costat d'entendre, no?
Ah, no t'agrada que ara hi vagi tanta gent, eh? Anaves a dir, primer això, els que ja hi érem tota la vida,
això
no?
Això és una cosa que els que som de determinades zones i determinats pobles sempre ho sentim així, no? Aquesta invasió de fora. Però és que ho és, una invasió. És que realment... realment és una invasió, però clar...
Quants anys portes anant a bosc a buscar bolets?
Jo des de ben petit, ja recordo que el pare m'hi portava...
O sigui, 40 anys.
Ben bons, em faré 50. Ben bons, sí, des dels 5 anys, així, anar-hi. Però de tant en tant, allò, era com una cosa normal, no?, que formava part del nostre entorn.
Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Quants anys portes anant a buscar bolets, tu?
Doncs deu fer 4 o 5 anys.
Doncs mira, és l'exemplar... no del bolet, sinó...
un dels bojos.
L'exemplar d'un dels bojos. I a sant de què, si havies viscut tan tranquil·lament sense anar al bosc a buscar
bolets? Sí, sí,
bolets?
Sí. I mira que a casa fèiem molta muntanya quan érem petits, anàvem molt al Pirineu, i trepitjàvem molt el bosc, el territori, però no havíem sigut mai d'anar a buscar bolets. I, doncs, deu fer, amb una exparella que vaig tenir, doncs, que ara farà 10 anys que em va abandonar, doncs, doncs, amb ella vaig anar...
No aprofitem. A veure, a mi m'agradaria...
Quina era,
Bel? Un moment, Maria. No.
La coneix.
No. O sigui, no aprofitem que tinguis uns micròfons per passar comptes.
No, mare de Déu, tot
amb una
saldat,
exparella...
Ja. Sí, doncs, ella era del Bages, i sabia algun racó, allò, a Vall de Bages i a Noia, que havíem anat amb ella alguna vegada, els primers cops, per tant, jo em vaig estrenar buscant bolets a la trentena ja. I després, doncs, la cosa va quedar aparcada i amb la parella actual, amb la Carla, doncs, fa uns anys que, doncs, mira, ens ha agafat per tornar a anar-hi i ma mare ens va regalar un cistell comprat a Camprodon i som-hi i, escolta'm, a més també està bé perquè està molt relacionat també amb la meva professió i la meva passió, no?, la meteorologia, al final també, doncs, està molt vinculada una cosa amb l'altra.
I és curiós, perquè és d'una de les zones que fa els millors bolets de Catalunya.
Sí, sí, Baix Maresme.
Els bolets del Maresme, allà són una meravella.
I en concret, al sud del Maresme.
A veure, anem per parts, perquè avui, ja ho sabeu, que l'Eloi cada setmana es torna a mirar un programa de TV3, sí. Evidentment, si parlem de bolets, hi ha un fenomen, un èxit brutal que hi va haver a TV3 que hem d'analitzar avui, que l'hem tornat a veure, que es diu Caçadors de bolets, eh? I de seguida hi anirem, tothom li ve al cap la veu en off de l'Òscar Dalmau o aquells tres avis,
sí,
en aquell banc,
sí, amb els avis de Campic,
els avis de Campic de Viladrau. Vull dir que avui anirem a parar a Caçadors de bolets, però abans deies una cosa tu, Abel Caral, que crec que lliga amb una persona que tinc al telèfon, que és el Marc Casabosc. Marc, bona tarda.
Molt bona tarda.
El Marc Casabosc, autor del llibre, que és una autèntica bíblia, també per l'Abel Caral.
Sí, no? Molt referent.
L'Atles del Boletaire, la primera guia per trobar bolets, siguis on siguis. I clar, o sigui, l'Abel, que és meteoròleg, es dedica a fer prediccions meteorològiques, diguem, no? La previsió meteorològica. Marc, tu creus que es podria fer també una previsió d'anar a buscar bolets? És a dir, que el divendres sortís l'Abel, o sortissis tu, diguem, una persona, i digui, escolta, mira, aquest cap de setmana, al Baix Maresme podeu trobar ous de reig, etc etc. En canvi, si aneu al Ripollès, és més fàcil que trobeu rovellons. Això es podria fer o no es podria fer?
Sí, es podria fer, i a més, bueno, diguem-ne, hi ha un interès col·lectiu, també, no? Però el més interessant de fer aquesta previsió de bolets és entendre com funcionen, entendre com viuen, entendre exactament què són, no, els bolets, que no és una cosa que dius, jo m'apunto a l'agenda que el dia 10 d'octubre hi aniré i en trobaré. No, clar, la gràcia dels bolets és anar seguint tots els factors que intervenen en el fet que hi siguin o no hi siguin, i llavors decidir fer-te els teus mapes, fer-te les teves històries, i llavors muntar-te les teves escapades.
Clar, la primera pregunta, abans d'anar a la previsió concreta, serà una bona temporada de bolets? Perquè sempre que allò comença la tardor, estem en aquesta època, diem, serà bona temporada o no serà bona temporada? Això es pot afirmar ja amb rotunditat?
No, això no es pot afirmar. Aquí em venen al cap moltes coses que diuen bons amics buscarols, no? Una, per exemple, és que tu no vas a buscar bolets, no, que els bolets et troben a tu. No els trobes tu, són ells. I l'altra és que l'única cosa que pot saber al final és els que hi ha hagut fins ara mateix. Clar, què passarà demà? És estrany, amb els bolets tot va molt ràpid, és tot molt efímer, i pensem que són uns bitxos, no?, per dir-ho, d'una forma molt amistoseta, que és tot aigua, pràcticament. Llavors, en el moment en què, per exemple, t'entra una ventada de ponent, tot el que tu poguessis veure en un bosc avui, en 24 hores o 48, pot pràcticament desaparèixer.
Però ara mateix pinta bé.
Fixa't que portem un setembre molt curiós, que veníem d'una sequera que segueix sent una sequera estructural a molts llocs del país. El juliol semblava que mai més en la història de la humanitat existiria una cosa dita bolet, perquè deies, hòstia, aquí no hi ha aigua, gairebé no sortia per l'aixeta, però és que estava tot com estava. I, en canvi, al Pirineu, com que la cosa va ploure molt, hi va haver molts ruixats, molta tempesta, i aquí torna una mica allò dels mapes de precipitació i la vinculació amb la meteorologia, hi ha hagut moltes florades de bolet. Però ara, en qüestió de 4 o 5 dies, degut als canvis meteorològics que hi ha hagut i l'historial també que portàvem a alguns llocs, doncs ha canviat radicalment. I hem passat d'una setmana a tenir molts bolets arreu a una setmana molt pobra.
Clar, perquè el bolet, que deies que és bàsicament aigua, necessita bàsicament aigua també per sortir? És a dir, se'n fan allà on plou més?
No, per exemple, jo tenia uns llocs aquest any aquí a Catalunya, marcats al mapa, que dic, hòstia, he d'anar, vull veure què passa, no? Tinc curiositat, bueno, curiositat científica, vaja, allò que dius, hòstia, ho vull veure. Un d'aquests llocs era Planola, val? Per posar un lloc al mapa, que té uns registres pluviomètrics d'agost brutals en alguns punts. Doncs allà on més havia plogut han sortit molt pocs bolets. Clar, llavors, és quan la gent pregunta, hòstia, però i per què, no? Clar, una cosa és la pluja. Però la pluja, hi ha la pluja d'aquest any, la pluja o la humitat de la primavera precedent, la pluja d'altres anys, els cicles d'aquells bolets en aquell mateix lloc altres anys, és a dir, si en aquest lloc de Planoles l'any passat ja van sortir molts ceps, aquest any no tornaran a sortir molts ceps, per més que plogui.
Clar, però això...
I llavors hi ha el tema de la temperatura, i no només de la temperatura màxima i la mínima, sinó de, per exemple... Ha caigut, ha davallat de cop la temperatura, és a dir, la temperatura d'aquests 20 graus al migdia ha passat a 10 o a 5 en quanta estona. Tot això intervé amb la fructificació.
Mira, però es compleix una màxima, no? Jo crec
és que
hi ha una màxima que és, home, si plou, si el bosc està humit i en 15 dies doncs no baixen molt les temperatures i no fa vent, normalment surten bolets. És una mica una màxima.
No, és que anava a dir una cosa, Marc, que jo crec que per això pots formar part del gremi de meteoròlegs també i fer previsions, que és que us agrada no deixar-vos entendre. Jo a l'Abel li dic moltes vegades, dic, feu tantes subordinades i expliqueu tantes coses que al final, diguem, ens estaborniu a informació i dius, bueno, doncs no surto a buscar bolets, perquè és impossible que tingui tot l'històric de Planoles dels últims anys, diguem, no?
Sí, sí. Però ho compliquem. Després és quan tot s'acaba amb un missatge privat que et diuen, val, d'acord, però on he d'anar?
Va,
no,
però
on he d'anar? Fem un... Enrotllis amb les teves històries.
Fem una mica
no, però...
públic, fem una mica públic. Escolta'm, fem una mica d'informació de servei. Evidentment, no et demano quina romaguera hem d'anar ni quin racó, però el que et demano és... Digue'm tres llocs que aquest cap de setmana algú que digui, mira, tinc ganes d'anar a buscar bolets, no hi he anat mai, vull veure amb què passa. A quina comarca, a quina zona els envies, Marc?
Mira, aquests dies podríem fer una mica el plànol repartint tres bolets, el cep per una banda, els rovellons que tothom vol per una altra, i podríem agafar el reig, l'ou de reig. El reig comença també a sortir i està en el seu moment. Si ens agafem el reig, ens podríem moure, per exemple, pel nord-est del país, Ardenya, Cadiretes, Gavarres, amb boscos de sureda i alzinar, estan en el seu moment, i a més en molts d'aquests punts hi ha hagut moltes tempestes i ruixats que són significatius perquè surtin. La primera quinzena d'octubre és un bon moment per anar-los a buscar. Els ceps, que porten tot el setembre sortint a Pirineu, doncs en alguns llocs, com la Cerdanya Francesa, segueixen sortint a hores d'ara, i el rovelló, tot el que és la franja prepirinenca, ben bé des de la vall del Llobregat, del Segre, a l'Alt Urgell, fins al Ripollès, Solsonès, Berguedà, inclòs entre 1.200, 1.300 i 1.600 metres d'altitud, tot i que la florada ha decaigut, segueix havent-hi rovelló. Curiosament, aquests dies vas a buscar rovellons i la majoria dels que trobes són rovellons de pam i mig, que semblen entrecots.
I corcats, bastant corcats.
I alguns que ja tenen visitants a dins.
Sí.
Ara m'has agradat, Marc. Ara jo crec que... Veus, això és una cosa que es podria fer, Abel, el divendres?
Sí, home.
El divendres?
No, podríem fer una secció amb el Marc a divendres de, a la tardor.
Mira, cap aquí, cap allà, en, sí. Funció, de, en funció del bolet.
Anant que... a les màximes, allò s'ha de tirar amunt, encara.
Sí,
no? Si, bé, sí, al Montseny encara jo crec que anem tard. Últimament, els últims anys anem més tard de com
anaven. O sigui, a prop de casa teva, el Montseny no és el millor lloc ara encara.
No ho és mai, però això és la conya aquella, no? De que no? No, no, últimament es va més tard. I els ceps també amb força alçada. I aleshores allà com funcionem, hi ha una cosa que és els que ens coneixem i et trobes al bar i què? Sí? Sí, ja hi pots anar, has d'anar amunt, per això. Diguéssim que és la frase.
Això és
la,
el màxim detall que et poden donar al bar, sí, diguem, no?
Sí, és dir... sí, ja hi pots anar, sí, però has d'anar amunt,
Algú que digui, doncs mira, ha fet cas als consells del Marc, pari en un bar de les zones on ell ha dit i demani, escolta'm, què?
Diu, amunt,
sí,
amunt.
Sí, sí, amunt, amunt, tira, tira. Ja vas tard.
Ja vas tard. Ja vas tard.
Ja te'ls trobaràs tothom que baixen amb els cistells plens.
Amb els cistells plens.
A veure.
No, jo hi anava a comentar al Marc, perquè, per exemple, ara hem tingut, doncs, les últimes setmanes, última setmana ha baixat la temperatura, ho he notat més especialment aquestes dues últimes nits, ahir hi havia llocs que al migdia estaven a 14-15 graus i abans d'ahir estàvem ara 25-26, hi ha zones ahir, per exemple, de les comarques de Girona, cap a l'Alt Empordà, que va estar plovent durant moltes hores de manera continuada, amb ambient fred. Avui ha pujat la temperatura i ha entrat tramuntana. Clar, aquests canvis, fins a quin punt són perjudicials? Perquè d'entrada, a priori, dius, home, ha plogut, ha baixat la temperatura, potser comença a baixar ja la cota d'alguns bolets, però ara, els pròxims dies, tornen a pujar clarament les temperatures. El vent aquest que comentàvem, no? Va ploure ahir a l'Alt Empordà, i ara aquest vent que ho està segurament aixugant tot.
Sí, per això dèiem una mica que aquests canvis impliquen variacions a diari. Sí, i aquests dies la gent envia fotos. Mira, aquell m'ha passat unes fotografies, hosti, va anar a Son del Pi i va trobar... Quan hi va anar? Dimarts? Vale, dimarts. I això ja és prehistòria.
Clar.
Sí, no ens serveix de res pel dissabte ni pel diumenge, no? Llavors, produeixen variacions. Si fins ara els ceps a Pirineu estaven sortint a certes cotes, m'invento, però m'ajusto a la realitat, 1.700, 1.800 metres, doncs si la temperatura baixa... Potser nosaltres el que hem de fer és començar a pensar a visitar el solell en lloc d'anar amb una obaga, perquè la temperatura, el cep, serà més adient, no? Marc... I això passa arreu, És a dir, aquella cosa de que quan comença la temporada de bolets de tardor acostumen a sortir els bolets fora bosc, a les vores dels arbres, que és on entra més la humitat de la rosada. A mesura que la tardor va avançant, intenten anar-se amagant més a bosc i al final de temporada segueixen buscant una mica el calor a fora, no?
Doncs Marc Casabosc, autor d'Atles del Boletaire, la primera guia per trobar bolets siguis on siguis, llibre de capçalera de Bel Caral, un nou vingut al món dels bolets.
Home, no, jo aquest llibre m'ha anat, també després vas veient el que plou i tal, però clar, les comarques molt ben detallades a tot arreu.
Marc, una abraçada, moltes gràcies.
Una abraçada, cuideu-vos.
Era aquesta, no? La sintonia de caçadors de bolets.
De caçadors de bolets. És una sintonia curiosa, però superidentificativa, no?
Tot el programa, ho era, curiós.
Sí, home, sí. Tot diuen, hòstia, fem un programa de bolets i dius, home, ara, vols dir? I com ho fem, no? Vols dir i com ho fem?
La gent era molt curiosa, també, els personatges boletaires.
Sí, sí. Però, clar, el programa té unes... Tenim unes dades del programa que allò demostren l'èxit, no?
A veure, dia i hora d'emissió de Caçadors de Bolets.
Sobretot els dilluns, a les 21:50, el TN era més curt, Per tant, abans de les 10 ja entrava el programa i també es va emetre els dijous i l'última temporada els caps de setmana.
Durada del programa?
25 minuts de mitjana.
Número total d'episodis?
112 capítols, 10 anys en antena, 11 temporades, des de la tardor del 2004 fins al desembre de 2014.
Déu-n'hi-do.
10 anys, 11 temporades, 112 capítols, de 2004 a 2014.
Bestial.
Personatges destacats.
La veu en off, d'Òscar Dalmau, Enric Gràcia, el micòleg especialista, la Maria, el Valentí, el Casimiro, els avis de Can Pic de Viladrau, teatre de guerrilla en molts capítols, i també aquells bolets animats, que a les últimes temporades hi havia la sèrie.
Capítol escollit que hem tornat a veure.
Un capítol de la segona temporada que es titula Pinatells a traïció, a més, el 9 d'octubre de 2006. Un capítol que hi passava això.
Us presentem la Sílvia, el Ramon i el Santi, tres executius de banca acostumats a competir en el bosc de l'economia diària. És clar que per ells els fons d'inversió, les hipoteques, el TAE i l'Euribor no tenen secrets, però es mostraran igual de segurs a l'hora de caçar el bolet? Avui anem al Ripollès, a la Vall de Ribes. Allà hi esperem trobar pinetells i potser algun rossinyol. Aquesta és, si més no, la teoria, perquè després els bolets donen més sorpreses que la borsa.
Se'n van a buscar bolets a la Vall de Ribes i tant si donen més sorpreses que la borsa els bolets.
Aquí hi ha una prova...
Han tocat, eh?
...fehaçent de que hi ha algú que ha passat per aquí. Mira-ho.
Ens ho han posat.
Hi ha un altre?
Hi ha
un
altre, no?
Sí.
Bueno.
La primera troballa.
Un ou de reig!
Un ou de reig.
És ou de reig, no?
Jo diria que això és una manita, eh? Sí? Bueno...
Em sembla, Santi, que tu no et vas mirar el programa anterior, oi? Ho vam explicar ben clar. El reig sempre té les làmines grogues. Per tant, aquest bolet, encara que hagués perdut els piquets blancs del capell, no l'hauríem de confondre mai amb un reig.
És una manita muscària.
Yes.
Molt venenós.
Una de les coses que passava al programa, en aquest cas, confondre un reig per una manita muscària, que és un reig bord, no? Que el que en diem un reig bord. Van collir bolets... i van collir ceps, mares de rovelló i pinetells, com deia, pinetells ben traïdors.
Aparentment, la collita ha estat molt bona, però us hem de donar una mala notícia. La major part del que heu collit no són autèntics pinetells, són rovellons de pi negre.
Aquesta música,
el sí, sí. Pi negre, i això va passar en... va passar en aquest programa, no? Aquest caçadors de bolets de la segona temporada... que, hòstia, que el programa tenia això, uns ingredients que feien que funcionés, una estructura molt marcada, i a mi sempre em sorprenia, no? Era com repetitiu, però sempre sorprenent.
Però aquí hi ha moltes coses, a Caçadors de Bolets, que és a qui se li acut fer un programa de bolets, una pregunta. Clar. Qui troba, per exemple, els tres avis, que aquells tres avis van ser una gran troballa, un gran descobriment, els avis de Can Pic, de Viladrau, que els recordareu molt asseguts allà, que hi havia la dona al mig, no?
Sí, la Maria.
I un home a banda i banda, no?
En Valentí, en Casimiro.
Clar, que era una imatge fantàstica. Sí. L'aparició també de Teatre de Guerrilla. La veu en off de l'Òscar Dalmau, que jo crec que és mig programa, eh? Sí. O sigui, és mig programa perquè li dona el to, li dona la ironia, li dona la conya que fa que pugui mirar-se el programa qui li agrada els bolets i qui no, d'alguna manera, no?
Sí, sí.
I, en fi, parlarem amb l'Òscar Dalmau, intentarem parlar amb en Fel Feixedes, que a les 8 funciona, no sé si ens podrà agafar el telèfon o està massa concentrat o no, perquè també perquè ens expliqui a veure si ell era boletaire o no, o el mateix Òscar Dalmau, no sé si ha anat a buscar bolets. Si
home, és... pinta la veu, és que en sabia molt.
Clar.
La pinta de la veu és que en sabia molt.
Ha de ser un expert boletaire, no?
No sé, per una banda sí, però per l'altra no sabria què dir-te. I tenim una mirada verge, també, que és la mirada verge del Marc Ferragut. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu no havies vist mai Caçadors de bolets?
Jo, per edat, l'hauria pogut veure, estrenada el 2004, però no el vaig veure mai.
No vas veure mai,
jo de Mallorca, sóc totalment de mar, per tant, diguem-ne que no m'interpel·lava gaire el tema bolets.
I ara te l'has mirat, eh?
Ja me l'he mirat i al·lucinat. Sí, és que és un gran programa. Partim d'aquesta base, que és un gran programa.
És que una de les propietats d'alguns bolets és precisament això, no? Bolets al·lucinògens, que n'hi ha uns quants, i si t'ajuda a fer aquest viatge també està bé. He de fer 2 minuts de publicitat i anem amb l'Òscar Dalmau i repassem una mica això. Què van ser aquests 10 anys d'aquesta bogeria d'un programa de bolets a TV3?
Islàndia, amb Albert Ong.
Tornen les classes de pilates, els caps de setmana a la ciutat. La rutina no està gens malament quan tens tranquil·litat. I encara més amb l'alarma de Movistar ProSegur, perquè t'avisen abans de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Contracta-la amb aquesta superoferta de 9,90 € al mes fins al 2023. Promoció d'unitats limitades. Consulta les condicions a movistarproseguralarmes.com o truca al 900-200-730.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz. CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola. Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb Comerlin. Aquest hivern, més que mai, ho notaràs a la teva factura de la calefacció.
RAC1, l'Ajuntament de Tarragona i la Diputació de Tarragona presenten Castells a RAC1 des del 28è concurs de Castells a Tarragona.
Ui, 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 Carles, que formal. Presenten Castells a RAC1 des de l'espectacle casteller més gran del món.
Doncs això, diumenge 2 d'octubre, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. A partir de les 10, seguiu tot el concurs de Castells a RAC1 i a partir de les 12, també a RAC1.
És una cita molt esperada pel món casteller. Un escenari espectacular, les millors colles, rivalitat, tensió... Un espectacle brutal que viurem amb intensitat a RAC1.
Descàrrega!
El diumenge 2 d'octubre, a partir de les 10 del matí, Castells a RAC1. Amb Xavi Aymerich i tot l'equip, des del 28è concurs de castells a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
És l'espectacle casteller més gran del món.
Castells a RAC1. 10 anys. Tots som 1. Amb la col·laboració de Repsol, Port Tarragona i Bermuts Miró. Islàndia, amb Albert Ong.
L'hem tornat a veure, un programa de TV3 de la història de la televisió de Catalunya, que l'Eloi el torna a veure, el veiem també tot l'equip. El Marc Ferragut, per exemple, per primera vegada ha vist un caçador de bolets, aquest programa que va triomfar de 2004 a 2014. De seguida saludem l'Òscar Dalmau, que en va ser, com dèiem, més de la meitat de l'èxit del programa, diguem bé, d'aquella veu en off, d'aquell guió fantàstic que tenia l'Òscar. Però hi havia una pregunta, Eloi, que ens fèiem nosaltres.
La idea... No, volia saber a qui se li acut fer un programa de bolets. Doncs he anat a parlar amb el Miquel García, que és qui dirigia, va dirigir durant molts anys el Departament de Nous Formats, des d'on va sortir el programa. I m'ha explicat exactament com va sortir aquesta idea i com ho va rebre, diguéssim, tota la resta del departament.
Hi havia una època en què la cap de programes de TV3, la Carme Basté, ens va demanar al Departament de Nous Formats que busquéssim algun tipus de producte que fos una mica menys exigent amb l'espectador. En aquella època havíem estat fent Històries de Catalunya, Dies de Transició, Bellvitge Hospital, i llavors ens van fer una mena de reunió, una mena de colònies, realment en una casa de colònies real, amb el departament, i vam fer una pluja d'idees. I recordo que el Toni Tortajada va proposar la idea de fer una sèrie sobre bolets. Havia hagut un 30 minuts d'èxit sobre el tema. La major part de la gent va riure, va dir que no podia ser, no sé què. Bueno, al cap d'uns dies van prendre la idea en sèrio i el Xavier García i la Fúlvia van començar a formatejar el primer producte. Ens feia molta por inicialment, i tots els nostres esforços van estar en donar-li un format una mica més transgressor. I va sorgir una mica amb talent, però també amb casualitat, no? Un fenomen televisiu social. De fet, crec que si cada tardor ara TV3 tornés a fer Casa de Bolets, continuaria funcionant igual.
És boníssim.
Boníssim.
I a partir d'aquí, una curiositat. Ho proposa el Toni Tortajada. Tots els de la gent de l'equip de Nous Formats va passar pel programa en aquests 10 anys, el Toni Tortajada mai. I no va fer mai Caçadors de Bolets. I això ho engeguen el mes de juny per la tardor. O sigui, tot l'estiu treballant, una tardor que no es van fer bolets, pràcticament. O sigui, les van passar putes l'equip del programa. I arrenquen...
Ja és mala llet, eh?
I arrenquen aquest fenomen que l'últim capítol d'aquella temporada supera el milió d'espectadors i més d'un 36% d'audiències.
A veure què li van dir a l'Òscar Dalmau quan el van anar a buscar. Òscar, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé. Escolta'm, a tu quan et van proposar això, recordes exactament què feies en aquell moment? Perquè és de les propostes singulars, sí, que et deuen haver fet.
Mira, van venir, que nosaltres estàvem preparant en un dels barracons aquí a TV3, justament, a un programa que es va emetre a l'estiu del 2004 per tot el Fòrum de les Cultures que presentava Manel Fuentes, que es deia AMF, amb Manel Fuentes, i jo estava allà de guionista, juntament amb l'Òscar Andreu, amb la Natza Ferrer, i van venir durant una tarda que estàvem allà pencant, el Xavi García, el realitzador i director, i el Miquel García, els dos Garcies, i em van explicar una mica per sobre la idea. De dir, escolta, estem fent un programa sobre caçar bolets. Clar, jo em pensava que era conya. Dic, però això, m'esteu prenent el pèl? Però com? Clar, és que no, jo no entenia ben bé. Dic, però què voleu fer? O sigui, no, bueno, és un programa on la gent, que realment està molt ben explicat, on la gent en principi no troba bolets i després en troba i s'acaba fent una recepta de cuina. Dic, I tu creus que això, però això que és un programa? Diu, no, això serà una sèrie de programes durant tota la tardor i hivern. Dic, però n'esteu segurs? Bueno, fem una prova, hem escrit uns textos pensant en tu, hi ha conya per allà al mig, i pensem que ho podries fer. I sí, vam fer això, vam fer una mena de pilot, em van fer una prova llegint i locutant els textos que havien fet, i no els va agradar i vam tirar, però jo, sincerament, em pensava que no passaria de les 3 setmanes o 4.
I 10 anys, mira.
Ja, és increïble, perquè jo, que he tingut... la meva dona treballa a Madrid, i llavors vas i vens, la gent del RAM, de la tele, quan sempre preguntaven, però, oye, cuando salen las audiencias de los lunes en Catalunya... Hay un programa que se llama Cacadós de Bolet. Lo que nos ha dicho tu mujer, que trabajas tú allí poniendo una voz y tal, ¿pero esto qué es? ¿Pero cómo puede hacer? Porque fotia 20 y picos y alguna vegada había arribat a fer 30 d'audiència, sí, que és una barbaritat. Llavors, clar, els hi explicaves i encara, clar, no s'ho creien. Perquè, clar, els hi explicaves, no, esto es un programa donde gente, catalanes, van a buscar setas, en principio no las encuentran.
Pero al final sí.
Pues sí. Y yo estoy por ahí en medio, ¿no?
Exactamente. Y yo, pues mira, yo leo textos, que en el fons, clar, el meu paper era realment només de locutor, perquè
sí, hasta
les van empescar de tal manera que els càmeres parlaven amb els boletaires com si fos jo, i després em feien dir el mateix que el càmera estava parlant amb el boletaire en qüestió, i jo ho gravava per sobre. És a dir, si el boletaire li deia, escolta'm, això què és, un ou de Reig? I el boletaire deia, sí, això és un ou de Reig. Doncs llavors jo, a l'estudi de gravació, gravava la pregunta per sobre de la que havia fet el càmera, de tal manera que semblava que jo parlava amb el boletaire, però ja us dic, en 11 anys, has dit, Eloi, que
10 anys, 11 temporades.
11 temporades. Doncs en 11 temporades us he de confessar que en la meva... en 11 temporades ni en la meva vida, jo tinc 48 anys, no he anat mai a buscar bolets.
Oh! Sí, home!
O sigui, l'imposturatge, sóc un impostor.
I no has tingut ni el coquet de dir, amb tot això que deus haver après, perquè, clar, tu, a més, definies els bolets, explicaves les seves característiques, si no t'ha quedat, no has retingut cap informació, ni el coquet de dir, deixa-m'hi anar un dia.
No, home, informació sí, perquè, clar, vulguis o no, 10 anys llegint, però no, l'únic coquet que tinc, o sigui, a mi m'agrada molt menjar-ne. Però, clar, deixo el fet d'anar a caçar bolets per la gent que té ofici, que sap on es fan i com es fan,
perdona,
a mi m'agrada menjar-los.
Perdona, però ara que fa tants anys que no hi ha cap caçador de bolets, que el Miquel García deia que avui encara triomfaria, es podria fer un capítol especial portant...
Sí.
Òscar Dalmau.
Boníssim.
Sí.
Molt a favor.
No, gran idea.
Sisplau, per favor.
Sí.
I a veure, ja com te'n surts.
És una gran idea.
No, seria fantàstic. Òscar, una última cosa. Alguna frase que diguessis, algun bolet, algun nom que t'hagi quedat gravat amb aquelles coses que té la memòria, que grava segons què i no segons altres coses més importants?
Jo me'n recordo que quan vaig començar a fer el programa, jo crec que va ser la primera temporada, vam fer una mena de... un programa especial dedicat a l'ou de Reig. Jo, que no en tinc ni idea, de bolets, em van estar explicant, i era com si fessis un programa sobre futbolistes i fessis el programa de Leo Messi. Jo no en tenia ni idea, però me'n recordo d'una frase que no la vaig locutar jo, sinó que la va dir un boletaire expert en trobar ous de Reig. Quan troba el primer ou de Reig, que semblava que el capítol passaria sense pena ni glòria i no en trobarien cap, doncs el paio va exclamar en veu alta: la
Pepita de Oro.
I així va ser, així va ser. Sí, sí, oi, que el bol de Reis ja us dic que, bueno, clar, ja ho porten el nom, no? És el rei dels bolets, diu.
Exacte, exacte.
Sí, sí, quan el trobes, això, un carpaccio finet, entra la mare d'una mica d'oli i sal, i ja està, no cal cuinar-lo ni res.
Doncs escolta, si no ho fa TV3 ja ho farem nosaltres i anem a vendre la idea a Madrid. Saps? Cacadors de bolets, posarem el especial ara.
Em deixeu explicar una dolenteria, potser s'emprenyen la gent de
sisplau,
la tele, amb això tant. Que us diré ara, però això que em van proposar, doncs hauria de ser el mes de juliol, de dir, escolta, estrenarem al setembre, aquell any, el 2004, no plovia. I estaven patint perquè, clar, ells tenien el primer dia d'emissió, no sé quin dia seria, mitjans de setembre, i deien, és que si no plou no hi haurà bolets, si no plou saltarà el programa, perquè, clar, no podem fer un programa de bolets justament l'estrena i que no trobin res. I la cosa va ser tan fotudament fotuda, vull dir que no hi havia bolets, que els bolets que surten en el primer episodi el 90% són de plàstic.
No pot ser.
Quina exclusiva.
Sí.
Em pensava que eren bolets de veritat, però que els havien posat de tal manera que...
No, és que no n'hi havia, no, a no ser que buidessis llaunes de conserva, però no.
Boníssim.
Sí, sí, però clar, tu imagina't, fas l'estrena, anuncies i surt un boletaire i no troba res, primer, pobre home. Però després, clar, nosaltres com a programa també deia, bueno, en veig un i no en veig mai, cap més, perquè... Vull dir que...
Boníssim, escolta, ara sí que veig que et porten al bosc, segur. Després d'haver revelat això, segur que et porten al bosc. Òscar, una abraçada, moltes gràcies.
Molt bé, igualment, us escoltem aquí al cotxe.
Va, bon viatge.
Adéu.
No ho explicarem a ningú, això.
Home, boníssim, eh? Bolets de plàstic.
De fet, el Miquel m'explicava per això que les temporades no tenien un nombre exacte de capítols, sinó que anava en funció d'això, de la temporada. Si allargava més i hi havia bolets, ens feien més capítols.
Clar, que més,
i temporades més curtes, perquè no n'hi havia.
La temporada pot començar molt bé i que de cop vingui l'anticicló i deixi de ploure, i que de cop agost, setembre, que vagi molt bé, i que la tardor sigui dolenta, no? Per tant, clar, anaven condicionats això, entenc.
A veure, els avis.
Sí, home.
Molt important.
Importantíssim.
Els avis de Can Pic de Viladrau. D'on van sortir aquells avis? Qui eren?
Mira, eren la Maria, en Casimiro i en Valentí. De fet, en Casimiro era del Brull i en Valentí la Maria de Viladrau, de Can Pic. I l'equip del programa els va trobar perquè eren genials. Deien coses com aquestes. Sempre llepaven els de Barcelona.
La sensació que quan torno amb un cap com un timbal. De cotxe, sí. I motos, i corre, va, corre, tant corre.
Que és que la gent de Barcelona que en caminen sembla que els empaiten. Igual.
Oh, sí, com que sempre t'escapen.
Que vegin la guilla, que els hi va al darrere.
Clar, a més, sempre passava una cosa, que és que normalment engegava el Valentí, que si miro deia alguna cosa, i la Maria rematava sempre. O sigui, la Maria sempre... Sempre rematava.
La Maria es va morir fa anys.
La Maria es va morir, el Casimiro es va morir, i el Valentí es viu. Mm-hmm. El Valentí es viu, està en una salut molt delicada.
Que eren grans,
Però sí, la Maria, de fet, va fer el programa, va deixar el programa quan va fer 98 anys. De fet, va ser-hi les primeres 5 temporades, aleshores van canviar.
I va fer 98 anys?
98 anys en el programa. Doncs bé, l'equip del programa, mira, m'ha explicat el Xavi García, que va dirigir juntament amb la Fúlvia la primera temporada, i van anar a buscar, ell i una companya, la Núria Borniquel, van anar a buscar avis, i van així, això.
La idea que teníem era buscar gent d'entorn rural, i si ja podia ser gran, que fes una mica... que rajés dels pixapins, no? Que se'n riés una mica de la febre boletaire dels pixapins. I la primera persona que vam anar a veure pràcticament va ser la Maria. La Maria i crec que el Valentí. És el primer càsting que vam fer, ja hi havia la Maria, i ja vam dir, uf, aquesta dona és una mina, no? Perquè tenia aquest desparpajo i aquest punt de mala llet que li donaven els 90 anys, que jo crec que ja tenia 90 anys. I això ja ens va captivar. I a partir d'aquí ja vam tenir la Maria, el Valentí, que era el seu veí, i vam afegir el Casimiro, que era de la zona, i ja vam tenir el trio.
Mireu si ho vam fer bé, això, que jo donava per fet que els havien trobat tots tres junts, ja asseguts, en el, o sigui, passejant
mateix,
per... de veritat us ho juro. O sigui, em pensava que estaven ja, allò que sé, passejaven per Viladrau i es van trobar els tres avis junts i no, o sigui, va ser un càsting, clar, això.
No, bueno, els van anar a buscar i els van trobar a Viladrau, eh? Digue-li càsting, però
que
van recórrer el territori i van...
Sí. O sigui, que tenien avis, tenien la veu en off, sí, tenien direcció, tenien de tot, però no hi havia bolets. Havien de ser de plàstic. A veure, ja, que tinc un home que falten 11 minuts perquè surti a l'escena, sí, al costat de Carles Xuriguera, a la sala Versus Glòria, recordeu qui són fins al 9 d'octubre. Fel Feixedes, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
Què hi feies, tu, a Caçadors de Bolets? Perquè ara l'Òscar Dalmau, que era el que manava, el que ho dirigia tot, resulta que ens ha dit que mai a la seva vida ha trepitjat el bosc per anar a buscar bolets.
Jo una vegada hi vaig anar, quan era petit, amb el meu pare, que jo em sembla que el meu pare devia ser la primera vegada que hi anava. Vam tornar tots dos a casa ben esgarrinxats. El meu pare va dir, t'ha agradat? Jo vaig dir, no, doncs no hi tornarem pas més.
Però què és això?
I és l'únic cop que he anat a buscar bolets. I al meu costat hi tinc en Xuriguera i em diu, jo no hi he anat mai. Vull dir que... I aquesta era la nostra història amb Caçadors de Bolets, saps què vull dir? Vull dir que així es anava el programa.
Què hi feien, Eloi?
Home, ells feien uns gags cada setmana a partir de la segona temporada amb Teatre de Guerrilla i feien coses com aquesta.
I això te pots enviar SMS? El que no puc enviar és MMS. Deu ser com una mena de PDA, no? I CD i DVD.
Ahà, però això té TDT?
I TDG.
I TDG? I amb això es pot enviar MP3, poder?
No.
No?
És que és l'última generació. Envio MP6.
No? I això té TV3 o què?
Això feien la conya amb un comandament a distància, sí, que es convertiria en una eina tecnològica bàsica i clau per poder trobar bolets, no?
Per exemple.
Trobo que us ha canviat molt la veu, tant a tu com a en Xuri, sí. La veu la trobo molt diferent.
En Quim, no? Té la mateixa?
Bueno, teníem...
En Quim trobo que té la mateixa. Sí.
Teníem 30 anys i ara en tenim 50, saps? Bàsicament ha passat això. Vull dir que no. Jo de Caçadors de Bolets, que va ser una bestiesa, la gent que s'ho mirava i la repercussió que va tenir, a mi em va portar un parell de moments complicats, arbúcies. Un diumenge al dematí em van trucar, jo estava de ressaca, que aquella època sortia molt de festa després de les actuacions, i un diumenge al dematí em va trucar un veí d'Arbúcies i em diu, Feixedes, com puguis, vine aquí al casino, que tinc un cistell de bolets, agafa la càmera i vinem a gravar, que ja això no l'heu vist mai. I dic, hòstia, Ramon, dic, passa una cosa, que jo, clar, jo sóc còmic, però jo a càmera no... Me cago en Déu, m'estàs dient que no baixaràs a gravar aquests bolets que no els heu vist en la vostra vida, collons, que no puc gravar. Ui, se'm va emprenyar perquè no havia anat amb la càmera a gravar pensant-se que jo tenia una càmera de TV3 a casa. I després un dia mitja setmana també una dona per allà a Arbúcies amb una bossa, Feixedes, vine, guaita, què tinc? I m'ensenya bolets. Dic, ah, carai, diu, què és aquest? Què és? Dic, no ho sé jo. No ho saps i tant que ho saps. Què és aquest bolet? Maria, li juro que no ho sé. Va, home, va, si no m'ho vols dir, no m'ho dic. Va, marxant gent allò, emprenyada per aquest...
Clarada.
Saps? I havia d'anar explicant a la gent, no hi entenc res de bolets, no m'interessen per res ni els bolets. Va ser molt bèstia, no? Aquella temporada va ser molt dura.
Boníssim, ara ja veig que estàs absolutament concentrat per la funció d'aquí 8 minuts, eh? Com surtis a escena amb aquesta mala llet...
Demanem disculpes a tots els espectadors.
Així ja escalfat, home.
Que si el voleu anar a veure demà o diumenge a la sala Versus, poder no té la mala llet que té avui.
No, ara ja ens estirarem a guitarra amb en Xuriguera i fer els estiraments.
Meditar una mica, Fel.
Eh?
A meditar una mica.
Exacte, sí, no, fer estiraments i sortir una mica ja...
D'exercici.
Fot un lingotasso, que anirà millor.
Escolta, un petó per tu i en Xuri.
Aquí estem, una abraçada, que vagi bé.
Ni rastre de qui vam ser, ja ho diu bé.
Estem rient molt, però que clar, l'humor era clau en aquest programa,
era
no?
Boníssim.
Era això,
mira,
no?
I avui es nota,
sí, sí. No? I amb la veu de l'Òscar Dalmau, el Teatre de Guerrilla, tot, no? I els avis i les reaccions de la gent.
I a mi hi ha una cosa que m'ha sorprès molt, just del capítol que hem tornat a veure, que clar, els protagonistes eren banquers, però això era l'any 2006, encara no hi havia la crisi. Mm. Jo crec que ara, avui en dia, no haurien triat banquers per protagonitzar aquest tipus de...
Però vull dir, eren empleats de banca, sí, no? Suposo.
Els directius, eh? Els presenten com a directius.
De fet, hi ha un moment que jo crec que no cauen del tot bé, perquè és com de... Bé, estem aquí entre setmana anant a buscar bolets i la gent que continua treballant a l'oficina i dius, ai, ai, és
de
veritat
fet,
el que diu la Maria.
Van fer no de tot, hem, totes les temporades, van portar gent de professions diferents.
Jo crec que jo hi vaig anar una vegada a buscar bolets. Sí, sí, vull dir, és que...
No ho tens clar, però...
El programa,
no, jo crec que sí, sí, perquè hi va haver alguna temporada que feien amb personatges coneguts, sí. Et portaven al bosc i et gravaven allà, veuríem... Quin ridícul feies, diguem, no?
I no, no recordes.
I clar, per això trobo estrany que no se'ls hi ocorregués portar-hi l'Òscar Dalmau, portar-hi la veu, no? Que un dia aquella veu es fes corpòria i veiguessin que també feia el ridícul com els altres. A veure, Marc, acabarem amb la teva mirada verge, diguem. Tu que no havies vist mai Caçadors de bolets, que l'has mirat aquesta setmana?
Clar, d'entrada, això que comentàvem, de, a mi em semblava una idea molt estrambòtica, molt friqui, no? Tenir un programa en prime time sobre bolets, no? Jo que no havia viscut tota aquesta bogeria que hi ha a Catalunya pels bolets, i jo el que havia vist d'aquest programa era via APM, talls de l'APM que sortien alguns moments i que m'arribaven. A mi m'ha sorprès perquè és un gran un programa de tele, està molt ben fet, o sigui, el muntatge, això, el que dèiem, el càsting, el guió, la veu, no sé què, tota la dinàmica, perquè que el fil conductor sigui una recerca, trobo que enganxa molt, i podria ser extremadament avorrit, però rius tot i no saber absolutament res de bolets. També aquesta didàctica n'aprens, però enganxa la recerca. I un element fonamental, que crec que són les reaccions de la gent. O sigui, veure com la gent s'emociona trobant els bolets i ai, aquí, i es criden els uns als altres, vine, vine, que no sé què. I recordo un capítol en particular, fora d'aquest que hem tornat a veure, que la protagonista era la xef Carme Ruscalleda, que anava amb la seva parella, amb el Toni Balam, i un fragment que precisament va popularitzar l'APM.
Ui. Fixa't!
Perdoneu, si no sabéssiu que estan agafant bolets, què pensaríeu amb tant...
Ara em vol fer córrer, segur.
Carmen!
No, sí. Poc s'ho pensa que pugin amb això.
Sí, potser pensa que...
Ara vinc!
Sí.
No cridis!
Mira!
I l'Òscar Dalmau, sí, un cop més brillant.
Boníssim. Els guions, la veu de l'Òscar... clar... Ja per tancar el tema, però per què ens agrada tant trobar un bolet? És a dir... Aquesta màgia... No, clar, però és que realment és així. No?
Jo crec que hi ha un element que és anar a buscar bolets, o sigui, i has d'anar, I no els tens al costat de casa, allò agafes un dia, et lleves aviat...
El meu pare diu que es guardava 5 dimecres de vacances per anar a buscar bolets, expressament.
Clar, i és allò... Posem-s'hi, anem-hi, pares, esmorzar, vinga... I, hòstia, si pas i no trobes res... És molt frustrant, no?
En canvi, un repte, allò, no?
Som trobar el tresor, no?
Clar.
Fa molta il·lusió. Doncs el primer de la temporada, realment.
Clar. Doncs TV3, en el seu moment, va trobar el tresor. 11 temporades, 10 anys, del 2004 al 2014, Caçadors de bolets. TV3 avui és el programa que hem tornat a veure i que ens ho hem passat molt bé amb tot el que ens han explicat l'Òscar i en Fel i tots aquests talls. Eloi, gràcies.
Que vagi bé.
Dimecres, quanta guerra,
Sí. Sí, saps amb qui, oi?
No. 3 minuts i les 8. Ara tornem. Una
il·lusió, Albert.
RAC 1. La vida està plena de portes que nosaltres mateixos ens tanquem. Per què, en lloc de dir-nos no serveixo per això, mai arribaré a aconseguir aquesta meta, no ens diem només va ser un mal dia? Aprèn a parlar-te millor amb El poder de les paraules, el llibre de Mariano Sigman, un dels neurocientífics més destacats del món. Editorial Debate.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
Doctor, porto uns dies amb mal de panxa, la mandíbula desencaixada, llagrimeig, espasmes...
És evident, vostè ha anat a veure Corta el Cable Rojo.
Com ho sap?
Perquè està com jo, partit a riure!
Sí, és això!
Després d'11 anys d'èxit, arriba a Barcelona la comèdia més explosiva. Entrades a la venda a teatroapolo.com. La vida és corta. Corta el Cable Rojo.
Fa molt que no gaudeixes del paradís blau? Tossa de Mar t'ofereix tota l'essència de la Costa Brava. Mar i muntanya, un paisatge únic, una història inspiradora d'art i cultura, tradicions, gastronomia i hospitalitat mediterrània.
Gaudeix redescobrint el paradís blau. Retroba't amb Tossa. Planifica la teva estada des de visittossa.com.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Arriba a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps. Pretty Woman, el musical, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Ara que pots triar, tries aquesta carretera o aquesta altra. Haver de triar i saber què triar. Gaudeix des d'un 20% de descompte en el manteniment del teu BMW de més de 4 anys amb tot inclòs. Consulta les condicions i el preu de la teva operació a bmw.es/precioscerrados i informa't sobre el servei de recollida i lliurament.
Pruna Motor, taller autoritzat a Granollers i Mataró.
RAC més un podcast.
RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast pels inconformistes. A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llop.
Change the world, or the world will change you.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1. Amb l'impuls de CaixaBank Day One.
RAC 1. Islàndia, amb Albert Om.
Les 8 en punt. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
A aquesta hora comencen diferents actes per commemorar l'1 d'octubre d'ara fa 5 anys.
Sí, tot i això, demà hi haurà els principals. Per una banda, a les 2 el president aragonès farà una declaració institucional i a les 5 de la tarda es farà un acte unitari amb partits i entitats a l'Arc de Triomf de Barcelona, que obrirà l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i tancarà l'expresident Puigdemont. També hi haurà altres actes de l'ANC. Tot i això, tot això demà, volíem dir, però a aquesta hora, com dius, el Consell per la República també n'ha organitzat d'altres davant d'escoles i pavellons, on avui fa 5 anys estaven fent torns i guàrdies per preparar la votació. Un d'ells va ser l'Institut Jaume Balmes de Barcelona.
Doncs allà hi tenim, i ens pot explicar quin ambient hi ha el Cesc Giró. Cesc, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert. Doncs aquí, davant de l'Institut Jaume Balmes, ara mateix hi ha un centenar de persones amb estelades amb els símbols del Consell per la República. Hi ha un petit set muntat de televisió perquè aquest acte, conjuntament amb els altres 6 que es fan a diferents punts del territori, s'emeten en directe a través del Consell per la República. És una mena de programa de televisió compartit on tots els punts aniran connectant. I també preveuen una intervenció de l'expresident Carles Puigdemont, participarà en aquest acte a través de videoconferència per streaming. Tot i això, la intervenció potent, explicant des del Consell per la República de Puigdemont, serà demà durant els actes de l'1 d'octubre, aquesta concentració que es farà a la tarda. Ara mateix comencen els parlaments aquí a l'Institut Jaume Balmes. Veiem persones també que porten uns cartells on es veuen precisament aquestes càrregues policials de l'1 d'octubre. Agents de la Policia Nacional Espanyola, també de la Guàrdia Civil, per exemple, la pancarta que tinc davant, agafant un dels manifestants per les cames i arrencant-lo com un arrencacebes. També aquests episodis que en aquell moment van escandalitzar per la seva brutalitat.
Des de l'Institut Jaume Balmes, gràcies, Cesc Giró.
I l'1 d'octubre, que arribarà enmig de les tensions entre Esquerra i Junts. Avui el partit que presideix Laura Borràs s'ha mostrat més conciliador que ahir amb els republicans i ha dit que veu un marge per arribar a un pacte i no trencar el govern. Es dona de temps fins diumenge al president aragonès, però els hi ha tornat a demanar que s'aclareixin. Recordem que s'arribi o no a un acord, les bases de Junts votaran si el partit ha de seguir el govern la setmana que ve.
I avui, gran festa a Rússia per celebrar l'annexió de les regions ucraïneses ocupades. Així sonava la plaça Roja de Moscou, que s'ha omplert a vessar de gent i banderes russes.
Sí, això després que Vladimir Putin hagi firmat el decret d'annexió de les regions ucraïneses de Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporizhia. Els Estats Units i la Unió Europea ja ho han condemnat i, de fet, Joe Biden ha anunciat que continuaran enviant suport militar a Kiev per recuperar el seu territori. Mentrestant, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha tornat a demanar l'ingrés urgent a l'OTAN.
I acabem, Robbie Williams, sembla que vol fer-li la competència a Coldplay. De moment Ben anunciat ja un segon concert a Barcelona el 25 de març al Palau Sant Jordi, eh?
Sí, la promotora Doctor Music ho ha anunciat després d'haver venut més de 15.000 entrades per la seva actuació el dia anterior, el dia 24, en només 30 minuts. Més enllà d'aquest segon concert, això sí, no s'obriran més places. Els dos concerts que fa Robbie Williams es faran a Barcelona i, de fet, seran els únics que es faran a tot l'estat espanyol.
Gràcies, Joan.
Fins ara.
Esports, Xavi Puig, bona tarda.
Bona tarda.
Per fi torna a la Lliga, el Barça demà al camp del Mallorca amb 5 baixes segures, eh?
Sí, els 4 damnificats als compromisos de seleccions, Koundé, Araujo, De Jong i Memphis, i també Bellerín, que es va lesionar en un dels entrenaments d'aquesta setmana a la ciutat esportiva. L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, s'ha mostrat resignat amb el peatge que ha hagut de pagar el Barça en aquesta aturada pels partits de seleccions, i això que, com ha explicat, mantenen contacte directe amb els diferents entrenadors per compartir informació i càrregues de treball a aplicar a cada futbolista.
Tengo contacto con él, sí, pero sin más. Hablamos de jugadores, llamamos no solo a Tite, también al seleccionador francés, al seleccionador de cada jugador que tenemos en el equipo para contrarrestar de alguna manera las cargas, la situación de fatiga que tiene. Siempre mandamos un plan y estamos en continua comunicación, pues creo que es necesario, pero bueno, aún así, pues han lesionado varios futbolistas, bueno.
Acaba de sortir llista de convocats, on hi és el jugador del Barça Atlètic, Marc Casado, que és la novetat en aquesta convocatòria, juntament també amb Pablo Torre, i no hi són aquests 5 lesionats que comentàvem. El Barça que viatja demà al matí cap a Palma, el partit a les 9, a Son Moix. El Barça, recordem, per si algú se n'ha oblidat, és segon a la classificació a 2 punts del Real Madrid.
Un Real Madrid que jugarà...
Ho dic perquè fa molts dies que no juguen, sí, i és allò que no saps on situar-lo.
I tant, doncs a 2 punts del Real Madrid, un Real Madrid que jugarà diumenge, i també diumenge Espanyol i Girona, eh?
Sí, l'Espanyol de les 2 del migdia contra el València, a l'estadi de Cornellà al Prat. Els blanquiblaus de moment han perdut els 3 partits que han jugat com a locals aquesta temporada. L'Espanyol és quart per la cua amb 4 punts, i a 6:45 diumenge el Girona rebrà la Reial Societat a Montilivi amb el possible retorn d'Estuani a la convocatòria, un Girona que és 11è amb 7 punts. Qui tanca la jornada de diumenge? El Madrid a les 9 a casa contra Osasuna, estrenarà gespa al Bernabéu i recuperarà Benzema. De moment el Madrid ha guanyat els 9 partits oficials que ha jugat aquesta temporada.
I acabem. Avui hem tingut la primera convocatòria de la selecció espanyola femenina després de la renúncia a anar-hi de 16 jugadores fins que canviïn, ja ho sabeu, els mètodes de treball en les concentracions.
Sí, convocatòria de Jorge Vilda, sense cap d'aquestes jugadores que van signar el comunicat. Tampoc no hi són Jenny Hermoso ni Irene Paredes, dues de les capitanes. Hi ha majoria de jugadores del Madrid, 10, i una jugadora del Barça, Núria Rábano. Vilda ha qualificat de ridícul a nivell mundial la situació que estan vivint. S'ha mostrat convençut que el millor que pot fer és continuar el càrrec, i quan li han preguntat si hi ha solució per arreglar la renúncia de les 16 jugadores, ha dit que la solució és aquesta convocatòria de 23 jugadores noves. Espanya ha de jugar 2 amistosos en aquesta aturada contra Suècia i els Estats Units.
Doncs tens feina, eh, cap de setmana?
Sí, ja ens agrada. Ja ens agrada.
Ja tocava. Gràcies, Xavi, sort.
Fins ara.
I ja ve el canal, els meteoròlegs...
I al revés, jo ho mig al revés, no? Sí, hem tingut 2 setmanes de parada de Lliga i amb bastanta activitat meteorològica, i ara que torna la Lliga nosaltres tindrem, doncs, aquest primer cap de setmana amb temps més tranquil, perquè de pluja no se n'espera. No s'han de repetir les tempestes que hem tingut en les últimes hores. Hem tingut una tarda tranquil·la a moltes comarques, en venen alguns sectors del sud, de l'Alt Empordà, però també amb algunes tempestes que ha deixat calamar-se a la Vall d'Aro, al Baix Empordà, o també en algun sector cavall del Vallès Oriental, cap al Baix Montseny, al Maresme. Tenim encara una tempesta que es carrega amb ganes en algun sector de Mataró cap al nord, també entorn d'Argentona. Ha deixat la P7, el pas pel Vallès Oriental, en algun sector tot blanc, alguna tempesta. Això, en les properes hores, que encara descarrega, anirà desapareixent, i a cada setmana, això que dèiem, tranquil, sense precipitacions, que fa temps que no passa això, que no plogui durant 2 dies seguits, i amb temperatures que tiren cap amunt, fixa't, han baixat clarament aquests dies, de matinada especialment ho hem notat avui, però de cara al primer cap de setmana d'octubre, d'entrada, demà encara una matinada bastant freda, la matinada diumenge clarament més suau, i després demà ja les temperatures que al migdia pujaran 2, 3, 4 graus en moltes comarques, pujada clara cap al Pirineu i Prepirineu, i diumenge, 2 d'octubre, doncs tindrem algunes temperatures que arribaran als 30 graus a la Catalunya central, a la Ponent, a la Vall de l'Ebre. Per tant, aquells que hagin fet el canvi de roba, el canvi d'armari, potser...
Canvi d'armari i nòrdic, per exemple.
I nòrdic, clar,
sí,
nòrdic potser...
Nòrdic,
ja? és un dubte d'aquest cap de setmana. No? Dius, què fem? Perquè perdem uns dies així...
Clar, l'interior sí, potser la costa encara no, potser hi ha gent que s'ha aventurat, però hem de recuperar potser algunes jaquetes, aquells que les hem de guardar, algunes jaquetes, vull dir, aquells que les haguem tret ja, perquè de dia almenys l'ambient torna a ser bastant suau, i la setmana que ve, primer primers dies sembla que encara volen pujar més les temperatures.
Reykjavik.
Reykjavik, no m'ho he mirat, mira, ho sento avui, no m'ho he mirat.
Boníssim.
Amb el tema dels bolets,
perfecte,
no hi he pensat.
Perfecte, doncs qui tingui interès, que s'ho miri. Som. Gràcies.
Vinga, bon cap de setmana.
Cap de setmana.
Know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, please be true. In other words, darling, kiss me.
A veure, estem sentint la veu de Gloria Stewart. Qui és Gloria Stewart? Doncs vine, ens ho explicaran el Rafael Vallbona. Rafael, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Rafael no va conèixer la Gloria Stewart,
no.
Però és que a mi m'ha passat una cosa llegint el teu llibre. Acaba de publicar, acaba d'escriure un llibre que es diu La musa de la plaça Reial, editat per Univers, i m'he quedat amb moltes ganes de conèixer aquesta dona. Tal com tu la descrius en aquest llibre, dic, hosti, aquesta dona havia de ser molt potent, Gloria Stewart, no?
Era molt potent, però també cal tenir present l'època. És a dir, l'any 1962, una cantant afroamericana a Barcelona era un exotisme tremendo. En Joan de Sagarra hi va dedicar com a mínim dues cròniques. Una està recollida en el seu primer llibre, La Orma de mi sombrero, i la segona està en aquest llibre que li van publicar ara entre amics,
sí.
Això, quan va decidir retirar-se. I el Vázquez Montalbán, un poema que està publicat a la seva poesia completa, que si no recordo malament està publicada a Random House o Plaza y Genera, bueno, del grup aquest. Vull dir que ojo, que no era... O sigui, que realment fascinava l'audiència. Diuen en Joan de Sagarra que fins i tot quan sortia de matinada del Jamboree, els escombriaires i... que estaven netejant la plaça en aquell moment, doncs l'esperaven i l'aplaudien respectuosament. Clar, en aquella època no hi havia turistes.
Era la veu, era la presència... Què era això?
Jo crec que era una mica tot, no? Era també la llegenda que portava al darrere. Ella era nord-americana, havia estat al Greenwich Village, havia conegut Dylan Thomas, havia conegut Jack Kerouac, poca broma, i de cop i volta aterra a una Barcelona... que viu 50 anys endarrere de quan Kerouac estava a la carretera, oi, per entendre'ns? I, esclar, a la que es comença a córrer la brama aquesta, realment, doncs, genera un gran atractiu. Després també cal entendre quin públic hi havia en aquells clubs, el Jamboree, el Texas, el Kit Kat, el Jazz Colón. Era jovent, intel·lectual, alguns de casa bona... però no tots, el Vázquez Montalbán era de la plaça Pedró. Gent doncs, que després s'ha destacat molt, no?, en la societat catalana, el Ricard Bofill, per exemple. I lògicament, la poli els hi tenia posat l'ull. Però, clar, com que no es dedicaven a fer octavetes clandestines de nit amb un sòtan o a Gràcia, doncs, i a més n'hi havia alguns que eren de casa bona, doncs, saps? I també hi havia una altra cosa. En Joan Rosselló, propietari del Jamboree, segur que sabia moltes coses que probablement el govern civil no interessava que es fessin públiques.
Per què li dius Jamboree, tu? Jo li dic Jamboree. No sé si hi ha alguna explicació, com que l'has treballat tant i com que, diguem,
sí.
El Jamboree és un dels grans protagonistes d'aquest llibre, dic, hosti,
jo li dic Jamboree... No, jo li dic pel Pere Pons. El Pere Pons, que té un llibre sobre la història del Jamboree, que a la portada hi ha una foto de la Gloria Stewart...
Pere Pons, company meu a Bellaterra.
Ah,
sí, senyor.
Mira, això no ho sabia.
Estudiàvem junts periodisme amb el Pere Pons de la Bisbal, no?
Sí. El Pere va ser durant bastants anys director artístic del Jamboree i bueno, jo hi vaig molt sovint, jo client habitual. I sempre les seves presentacions, pujar a l'escenari, gràcies per donar suport a la música en viu, feia aquell petit speech situant l'artista, i ell sempre deia al Jamboree, però, en fi, vull dir, crec que sí, hi ha més gent que deia, però...
No, perquè clar, si els que en sabeu dieu Jamboree, llavors vol dir que tots els altres
No. Això és com la famosa de llances entre si s'ha de dir Rolling, o s'ha de dir Stones, i s'ha de dir... El Tardà deia Stones,
sí.
Jo vaig dir, si el Tardà diu Stones, paraula de Tardà.
Sí, que ens ha costat molt, canviar-ho, perquè tota la vida Rolling, clar, i llavors penses, no, si el Tardà, doncs, escolta'm, paraula d'Stones, no?
Exacte.
Per tant, hem de dir-li Stones.
My funny Valentine,
Sweet comic Valentine.
Aquesta cançó ja no la tinc amb la veu de Gloria Stewart, no l'he trobat, no. Però en tot cas estem situats amb aquesta...
Perdona, però és la veu de Chet Baker.
De Chet Baker, sí, sí.
Que és el primer concert que va organitzar Tito Ramoneda. Chet Baker, pocs mesos abans de morir, es va treure la vida. I va estar parlant amb ell, després del concert, li va dir, no, tinc projectes de fer un altre disc. Això m'ho va explicar el Tito Ramoneda, una mica compungit gairebé, eh?
Que bo, que el primer concert del Tito Ramonet, mira, el vaig veure aquesta setmana que hem tingut el Serrat al programa, doncs el dia del concert del Serrat a Portaferrada, la seva empresa Project, diguem, és un dels que organitza el Portaferrada. En tot cas, deia, estem situats en aquesta novel·la negra, podem dir-ho així, també d'alguna manera, sí. Del Rafael Vallbona, la musa de la plaça Reial, som a l'any 62... Tu fa 2 anys que has nascut,
hey.
Diguem, no? I suposo que el que et passa també és que és un intent també d'investigar com era aquella Barcelona on jo vaig néixer i no sabia com era, perquè, clar, evidentment, amb 2 anys altra feina tenies tu que saber què passava, no?
Tenia però... una àrdua feina aterrejar amb els geranis del balcó de casa els avis.
Però en el fons hi ha una mica això, també, de dir, hosti,
sí.
Què estava passant en aquella Barcelona on jo vaig arribar al món?
Sí, una mica això, i en certa manera... En general, és a dir, la idea abstracta, allò que et mou a fer un llibre, jo sempre intento fixar una idea abstracta i després dius, bueno, vale, ara això està molt bé, però això és fum, intentem trobar la història, no? És una mica insistir amb el que he fet amb altres novel·les, que és la necessitat de rescabalar la memòria. És a dir, jo tinc la idea de que si no sé qui sóc, qui vaig ser, perdó, difícilment sabré cap on vaig i qui seré, no? Perquè... El present és fugisser, és nou, pum, ja està. El futur, després de la pandèmia, més val que no parlem gaire de futur, oi? Però, per tant, què som? Som el passat, som el que hem estat.
Bueno, i posar llum en determinats aspectes del passat que potser no hi hem posat tant el focus.
Oh, clar,
diguem, no?
Evidentment.
Clar, per exemple, diguem, ja està clar que la nova cançó, per exemple, era un moviment de protesta contra el règim i tot el que el règim feia contra la nova cançó.
Això ja ho sabem.
En canvi, aquí, llegint el llibre, una de les sorpreses, diguem, pels que som encara uns anys més joves que tu, Rafael, és dir, hosti, el jazz, per què era vist com una cosa tan perillosa pel franquisme en aquella Barcelona dels anys 60?
Perquè atreia les classes mitges que s'ho podien permetre, clar, perquè un Cuba Libre o el whisky, això eren les begudes de l'època i no eren barates. Perquè tot el que feia, en general, a la Barcelona d'aquella època, tot el que feia tuf d'estranger es mirava estrany. Si a més d'estranger era negre, I nocturn, i a més hi anaven joves, això, pseudocomunistes, o existencialistes, ja tenies tots els números perquè t'etiquetessin. També és cert que el jazz tenia una gran tradició a Barcelona. El primer concert de jazz a Barcelona va ser el Ritz l'any 19. Estem pràcticament a les beceroles del jazz a Europa, a Berlín, a Londres i a París,
sí, clar,
sobretot.
Però llavors ve el franquisme, que és aquesta marxa enrere amb tantes coses,
i també
en un terreny com aquest. No? Ens hem d'imaginar, per la gent que conegui ara la plaça Reial, una plaça Reial molt diferent, l'any 62, diguem?
Sí, és clar, perquè l'altre dia... Pregunta-li al fotògraf del País que per fer-me una foto va estar 3/4 d'hora perquè era impossible trobar un petit parèntesi que no passés turistes amunt i avall i avall amunt. Sí, la plaça Reial era diferent perquè jo defenso que era una mica el Sant Germain de Barcelona, sense en Sartre i la Simone de Beauvoir i sense que a cap club toqués la trompeta amb Boris Vian. Però sí que era una mica això, no? Tenia aquell aspecte fosc, una mica entre brut i llòbrec que tenia la Barcelona d'aquella època.
Molta prostitució aviam. En aquella zona,
sí,
no?
Sí, perquè, sobretot d'ençà l'arribada dels vaixells dels Estats Units, no?
Allò
va,
flota,
va activar el negoci. Però no era un lloc extraordinàriament perillós. Sí, sempre hi havia algú que cirlava amb una navalla i si anaves despistat, adéu, no? Però això passa a les millors famílies, diguem-ne. Però no era un lloc, ja et dic, no era un lloc extremadament perillós. Més aviat era un lloc que la gent allò de casa seva, que feina en tenia per viure, perquè recordem que a l'època no estava la cosa per tirar coets, no hi aniria mai, perquè el veia com un lloc aliè a ells, pel que passava i pel preu que valia tot el que passava. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek.
Ja hem anat a Gloria Stewart, a Chet Baker, i ara la veu de la Fitzgerald amb aquest xic to xicle, la Fitzgerald, que també surt cap al final del llibre. En tot cas, tenim situada l'acció, un protagonisme molt important per la Gloria Stewart, pel Jamboree, per la Plaça Reial. Però llavors, tot aquest ambient de la Plaça Reial, tots aquests músics al voltant d'aquesta Gloria Stewart...
Tete Montoliu.
Tete Montoliu, sí, sí, també. També sonarà, Tete Montoliu. També sonarà, també sonarà. Dic, tots aquests músics al voltant, no sé què, els hi pengen un crim.
Sí. Clar...
qui maten? A veure, ja.
Aviam, el que passa és que una tarda de novembre, d'un dissabte a la tarda de novembre de l'any 62... Jo me l'imagino, els dies de novembre són aquells dies grisos, allò, saps? Aquell cel ras, fredot. A l'any 62, al carrer Aragó, un dissabte a la tarda, no devia passar ni el gat. De tant en tant un autobús, que recordo que llavors eren de color verd, i hi ha un xicot que està muntant el pis per casar-se amb la seva promesa, i li han dit que allà hi ha un taller de làmpades i que li vendran a bon preu. I arriba, es troba la porta així entreoberta, empeny, pregunta i es troba el cadàver estès a terra del propietari del negoci.
Un propietari d'un negoci
normal i corrent.
Sí. Món,
el que passa que quan la policia comença a estirar també troba que el senyor el maleter del cotxe duia un sifó i una tovallola. Jo confesso que no sabia per què servia, llavors, fins que vaig llegir aquesta informació a l'hemeroteca a La Vanguardia, no pensis que...
I puc preguntar-te per què servia si foto ballola o em diràs que llegeixin el llibre la gent?
No, es pot explicar, perquè no és una cosa que servís per resoldre el cas, era un detall, no? Però això es deia de la gent que anava a fer l'amor doncs, a la carretera a la Rabassada, per exemple, a la carretera Vallvidrera...
Per arribar una mica neta.
Exacte, una mica en condicions.
Si fui tovallola. Ah, d'acord. M'estava imaginant mil coses,
també. Sifó, tovallola.
No és tan rebuscat.
Home, ara sí, buscar un sifó, ara no seria tan senzill. En tot cas, aquest crim, aparentment, que no té més, diguem, no?, els hi pengen... amb aquest clan, no? Aquest clan de la Plaça Reial i aquest clan del Jamboree.
Sí, o sigui, és tot allò agafat realment pels pèls, miraculosament, perquè crec que cal parlar de miracle, la policia resol l'assassinat en pocs dies. D'una manera absolutament casual, que ara sí que no ho explicaré, perquè si no estem fent ja... ara això que ara en diem spoilers...
Et has ficat tu sol aquí, eh?
Que abans en dèiem aixafar la guitarra. La policia ho resol i quan... veuen que hi ha la possibilitat d'implicar de manera absolutíssimament lateral a la Gloria Stewart i els músics del Jamboree, diuen, la brigada politico-social del Creix, diu, mira, ara tenim l'excusa per acabar amb aquests. Així, saps? Pim-pam, ens traiem dos morts de sobre. D'entrada ja li posen en el crim, li posen el nom de el crim dels existencialistes, i amb aquest nom ha passat a la història criminal del país, no?
És un crim real, eh?
Tot això és real, eh?
Tant la Gloria Stewart com el que, a més a més, reprodueixes la pàgina de La Vanguardia on informa de...
Perquè no hi hagi dubtes.
Clar, perquè no hi hagi dubtes que, diguem, el punt de partida és absolutament...
El que és absolutament brillant són després les cròniques de la vista oral. Són brutals, eh? Una prosa judicial florida que els diaris d'avui en dia ja no fan... Bueno, els diaris avui en dia no sé què fan, però això tampoc, ostres, realment vaig treure molt... No només informació, sinó el to, saps? El ritme.
El Tete Montoliu que reclamaves abans i que apareix també també la novel·la.
No era tant reclamar-lo com dir que coincideix en aquell moment que Tete Montoliu irromba l'escena musical europea amb els European All Stars i que això passa l'any 62 i l'any 63. No, perdó, l'any 62 i l'any 62, Alemanya i Europa el descobreix. I el descobreix i, diguem-ne, es consagra immediatament, de tal manera que ell gairebé arriba una mica en els All-Stars aquests de convidat de pedra i acaba de protagonista.
La història que ha escrit el Rafael Vallbona amb aquest llibre, La musa de la plaça reial, aquest true crime, aquesta novel·la negra on hi ha molta presència, com dèiem, això del jazz, d'aquesta noia que arriba dels Estats Units, que si llegiu el llibre entendreu una mica per què ve a parar també a Barcelona, com és la seva vida aquí, amb quina Barcelona, amb quina Catalunya, amb quina Espanya es troba, amb un franquisme que sí, comença a haver els 600, diguem, no? però que, clar, és una cosa molt fosca encara.
No és el franquisme de la derrota militar, és el franquisme de la ciutadania dels braços caiguts i de la sensació aquella de vençuts, que no és el mateix de derrotats, és allò, en aquell moment doncs la gent el que necessitava era treballar, si era amb dues feines millor que amb una, i començar a firmar lletres doncs per poder tenir una nevera, o un 600, o això, el 600 ja era un luxe, no? Al cap i a la fi era la història, la situació de la meva família, sense anar més lluny.
Rafael Vallbona, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Enhorabona pel llibre. Ho deixem aquí. Nosaltres tornarem dilluns a les 7, com sempre. Avui a Islàndia tallant el bacallà, Joan Ferrusó contra el tècnic, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom. Una pausa i arribarà l'Anna Ballonesta amb el 9C. Des d'aquí, Maria, li enviem un petó molt gran a l'Eva Catalán.
Gegant.
Que demà a aquesta hora ja estarà casada.
Casadíssima.
Casadíssima.
Que
ens anem
i tots borratxos.
Va, bon cap de setmana.
Jordi Savall presenta dues pàgines compromeses del sinfonisme germànic.
El 6 d'octubre a l'Auditori. Dins el cicle El so original, el mestre Savall s'enfrontarà a Schubert amb la sinfonia número 8, la inacabada i la número 9, la gran.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Llavors, amb el mòbil puc veure si els meus fills han arribat a casa i si han posat l'alarma quan han marxat?
Sí, pots veure-ho quan vulguis. Amb l'app veus si l'alarma està connectada i amb les càmeres pots veure si hi són o no. I amb els sensors de les portes i finestres saps si tota la casa està tancada. Així de fàcil. I per qualsevol altra cosa, també pots avisar-nos, perquè nosaltres sempre som a l'altre costat.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46.
Està emergint una nova Amèrica Llatina que afronta els desafiaments de renovar l'Estat, reformar el poder judicial i mitigar les desigualtats. L'esquerra té una segona oportunitat en la seva tornada al poder. Vanguardia Dossier analitza la situació d'Amèrica Llatina, el Carib i els seus principals països. Vanguardia Dossier. Anàlisi per a tenir opinió. Ja a la venda a quioscos i llibreries.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrancada contundent.
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1, Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Mizuno, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La família Sants Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil. I l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Què és primer?
l'ou o la gallina. A Bonària ho tenim molt clar. Cuidant bé les gallines, obtenim els millors ous. I avui estem orgullosos de dir en tenim un parell de certificats, el de benestar animal i el de proximitat. Bonària, directe del camp.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fruit Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Gaudiu amb Castell d'Or de caves exquisits, ecològics i de proximitat. De la nostra terra a les teves mans. Seleccionats entre els millors caves de Catalunya, amb dues grans medalles d'or als Premis Binari 2020-2021. Ens trobareu a les millors botigues especialitzades i a la nostra botiga online. Castell d'Or, fem únic cada instant.
Els amants del running, del fitness, del pàdel, tenen molt en comú. I al Corte Inglés tenen a més un 20% de regal per gaudir de les seves marques favorites en tèxtil, calçat i complements esportius. Nike, Adidas, Under Armour, Puma, New Balance i més. Fins al 9 d'octubre, emporta't un 20% de regal en esports al Corte Inglés.
Del 30 de setembre al 2 d'octubre, gaudeix de Tirica. El Festival Hivern d'Alcanar es desenvoluparà a l'entorn de l'Ermita del Remei i el Parc Arqueològic de la Moleta del Remei. I es complementarà amb una taverna ibèrica.
Amb xerrades, tallers didàctics, visites guiades i teatralitzades i espectacles que ens permetran reviure la nostra història i entendre com vivien els nostres avantpassats.
Alcanar.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació.